Molt bé, bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte dintre de l'any Mariola Campmany. Aquesta Mariola Campmany, escriptura i pensament, que em fa molt de plaer que es pugui fer a l'Institut. La Maria Aurèlia va ser una dona polifacètica, en tindrem després un tast, però a mi m'agradaria subratllar no tant el de polifacètica, totes les facetes culturals, jo diria, sinó el fet de que va ser dona en un moment en què ser dona i escriure teatre, escriure assaig, escriure novel·la i ser promotora cultural, doncs no era sòlid, era una cosa absolutament novedosa. Ell ho va fer i ho va fer molt bé. Així ho recordàvem, ara fa el 2011, per tant fa 8 anys ja, en complir-se 10 anys de la seva mort, a la Universitat Catalana d'Estiu, que jo llavors n'era el rector, amb un acte també, que va ser un acte amb tota una sèrie de participacions, recordo el president Maragall, entre molts altres, i tant llavors es va dir, i jo avui em penso que ho puc dir aquí també, segurament, malgrat la llista important de participants d'avui, la Maria Aurèlia no ens l'acabarem, segurament encara hi haurà molta cosa per explicar, per estudiar i per dir-ho en un altre moment, sigui o no sigui l'any del centenari. Em plau també que aquesta activitat la promogui la càtedra Ferrater Mora, que durant molt de temps va presidir un membre de l'Institut, un estimat membre de l'Institut, que ara està per les Europes treballant per Catalunya, és en Josep Maria Tarcabres. I per acabar i per donar pas als que em seguiran, voldria recordar només una relació episòdica, puntual, anecdòtica, amb la Maria Aurèlia, a part de que la vaig conèixer com a regidora de Cultura de l'Ajuntament quan li portava alguna obra perquè eventualment fos premiada, perquè va viure junt amb la seva parella, amb en Vidal Alcover, en un pis de la plaça Real que durant 7 anys havia estat una acadèmia on jo vaig estudiar el batxillerat, de manera que indirectament i amb una separació de temps de molts anys, doncs jo m'imaginava com podia ser aquell pis que jo havia vist com aules d'una acadèmia, no? En fi, és una cosa absolutament marginal, però m'ha semblat que valia la pena de comentar-ho. Doncs, res més, com he dit, espero, després escoltaré, penso que només podré la primera intervenció, però em plau donar paraula als que m'acompanyen a la taula, en primer lloc el senyor Joan Elies Adell, que és el director de l'Institut de les Lletres Catalanes. Endavant, Joan Elies.
Moltes gràcies. Se sent?
Sí, sí. No? Ara sí. Moltes gràcies, president. Per la Institució de les Lletres Catalanes també és un honor ser presents en aquest simposi dedicat a la figura de Maria Aurèlia Campmany, que d'alguna manera ve a significar com una de les cireretes, n'hi haurà altres, una de les cireretes del pastís de la commemoració del centenari del seu naixement. Com també ha dit el president, per a nosaltres és una sensació de trobar-nos a gust, acompanyats per l'Institut d'Estudis Catalans, per la càtedra Ferrater Mora i també per la universitat, no? Ja sigui la Universitat de Barcelona i també una presència important de professors d'altres universitats als diversos territoris, no? Perquè jo crec que això és un element important per conèixer la magnitud i aprofundir en l'estudi de l'obra de Maria Aurèlia Campmany. Ahir vam tenir el privilegi de fer una prèvia a la Filmoteca de Catalunya, que vam veure un documental, però realment no sabem ben bé genèricament de quin tipus de film vam veure ahir a la Filmoteca. El film del Joaquim Jordà sobre la figura de la Maria Aurèlia, per a mi, una de les persones que generacionalment no vaig tenir un contacte directe amb ella, me va fer obrir encara amb una dimensió encara més gran la profunditat i l'interès que té aquest personatge, sobretot per a les generacions més joves. Jo crec que un simposi d'aquestes característiques pot servir per a tot allò que ella ha escrit, tot allò que ella ha pensat, tot allò que ella va imaginar i que va desitjar, però també ha de servir una mica per posar damunt de la taula un personatge fonamental per entendre la cultura de Barcelona, especialment, però de tota Catalunya en aquesta segona part del segle XX. Per tant, des de la Institució de les Lletres Catalanes, simplement dir-vos que gràcies per acollir-nos, gràcies per ser presents i sobretot gràcies per haver confegit aquest programa tan dens, tan representatiu, tan plural, que d'alguna manera també reflecteix la pluralitat del pensament i de la tasca cultural i política de la Maria Aurèlia Campmany. Gràcies per ser presents i espero que aquesta jornada siga realment fructífera, que estic segur que ho serà, i que l'aportació de tots vosaltres, dels que sou presents avui i els que vindran en els propers dies, servirà per a aprofundir en la dimensió d'aquesta gran intel·lectual del nostre temps. Moltes gràcies.
Gràcies. Té la paraula Francesc Cardolino, que és coordinador del Màster Construcció i Representació d'Identitats Culturals de la UB. Endavant.
Moltes gràcies. Jo, si no hagués vingut aquí corrent amb moto després d'una transmissió a Catalunya Ràdio, us hauria portat coses extraordinàries. Us hauria portat autògrafs de la Campmany escrit als Arsenedes que s'han quedat al meu despatx. Us hauria portat trossos de diaris dels Arsenedes on parlava de la Campmany i moltes altres coses. Però tampoc aquest no hauria estat l'espai adequat. Aquí només hi ha la presentació per totes aquestes jornades que efectivament, com més ammiro el programa, més em fa goig. Jo crec que la responsabilitat és tota del Joan Vergés. Mai no hauria arribat a costruir un programa d'aquest tipus i a més del programma en si mateix, a més del fet del che podem parlare di come ens agrada, di che bons che som, eccetera, jo crec que la cosa fonamental és que ens sembla que des de fa poc de temps, però des de fa 2 o 3 anys, hem entès perfectament per què serveixen els anys, les commemoracions, les efemèrides, per fer pujar el to, al nivell, als graus del debat scientific, academic e també divulgativo. I em sembla che després de tot el che s'ha fet amb l'any Pedrolo, ara amb la part del mateix any rispetto alla Maria Aurelia Campmany s'estan fent coses molt semblants i només puc dir che estic totalment satisfet d'això. Ara, després de dir aquestes 4 banalitats, l'unica cosa che puc dir è citar Virgili, Egloga IV, Paolo Maiora Canamus. Ara cantem un can una mica més elevat, una mica més profund que tot això. Moltes gràcies.
Gràcies. Té ara la paraula Joan Vergés Gifre, com s'ha dit, és el director actual de la Càtedra de Ferrer Mora.
Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per ser tots aquí i sobretot els ponents que prendreu part en el simposi, els comunicadors que prendreu part en el simposi per venir a la inauguració, que ens ajuda ja a donar un to i una atenció a tot el simposi, un simposi de 3 dies. La Càtedra Ferrater Mora fa, aquest serà el 17è simposi que organitzem sobre una personalitat de la intel·lectualitat catalana, la història de la intel·lectualitat catalana. Vam començar fa anys amb el nostre patró, amb Josep Ferrater Mora, amb qui, per cert, tot i que té una vida paral·lela, jo diria, a Maria Aurèlia Campmany, no hi va tenir, que jo sàpiga, gaire contacte. Hi ha algunes casualitats, algunes contingències, com per exemple que van morir el mateix any. Ferrater Mora va morir el 30 de gener del 91, el mateix mes havia mort l'home de la Maria Aurèlia. La Maria Aurèlia va morir, la Maria Aurèlia Campmany va morir el mateix 91. És un any terrorífic en aquest sentit de defuncions. La Roig al novembre, exacte, no? Va ser un any terrorífic. Hi ha aquesta anècdota que els uneix i ara els unirà un altre fet, que és que la càtedra que dona nom Ferreter Mora, que ell va fundar, doncs organitza un simposi sobre Maria Aurèlia Capmany. És el primer, i això s'ha de dir, és el primer simposi, després d'haver-ne fet 16, que dediquem a una dona. És la primera. No és casual una autora. No és estrany, jo diria, si és que és veritat el que tantes vegades es diu des de molts sectors, que hi ha un sistema de dominació heteropatriarcal. Si n'hi ha hagut, s'explica que sigui difícil a vegades trobar escriptores o autores en el ram de la filosofia en el segle XIX i en la part del XX que treballem que puguin ser treballades, ens costen. Però la Maria Aurèlia Capmany, us haig de dir, estava en nòmina des de feia temps. No havíem trobat l'ocasió i va ser una sort que vam dir no podem desaprofitar una ocasió, una altra contingència que no podíem deixar de banda, que s'organitzés amb motiu del centenari aquest any, Maria Aurèlia Capmany, aprofitant el que deia ara el senyor Ardolino, per dir ara toca. Sempre hi havia hagut moments de... I vam dir l'hem d'organitzar. I des de la càtedra ens congratulem que ens n'hàgim sortit, però sobretot hem d'agrair a les persones i a les parts que som aquí representades en aquesta taula que entre tots hàgim aconseguit organitzar aquest simposi que estic segur que serà molt interessant, que contribuirà a això que comentaven de l'aval al top en aquest any que dediquem a Maria Aurèlia Capmany del coneixement i el treball, la lectura de la seva obra i que estic segur entre tots gaudirem molt. Res més per part meva. Deixo la paraula al comunicador i això sí que ho voldria dir. Deixo la paraula a Joaquim Trias, que és el patró de la càtedra que ens ajuda a mantenir l'activitat de la càtedra. I haig de dir una cosa, que és que vam tenir la sort de comptar amb l'ajuda de Joaquim Trias i de la seva empresa, Galetes Trias, en un moment en què ens era difícil a institucions com la nostra tirar endavant les iniciatives ambicioses que sempre volem tenir quan treballem qüestions de cultura catalana. Parlo dels anys de la crisi, ara ja sé que tornem a lligar els gossos amb llangonissa, es diuen. Però va haver-hi un moment difícil fa uns anys va haver-hi un moment difícil en què no hi havia diners enlloc. I nosaltres teníem coneixement del senyor Trias, li vam anar a dir què us sembla si ens podeu ajudar a tirar endavant això i ens va dir encantat de la vida. Estic molt honorat i m'agrada molt cedir la paraula perquè aquests simposis, com veieu, porten el nom de Simposis Trias en honor al reconeixement i a la tasca de suport que ens donen.
Molt bé, gràcies. Bona tarda. Bé, abans de res he de respondre una mica les paraules del senyor Vergés. Els he de dir que el senyor Vergés em va proposar ser membre, ser promotor de la càtedra Ferreter Mora i m'ho va proposar una setmana abans de fer un examen de filosofia política. Era el meu professor de filosofia política. I li vaig contestar la setmana després de l'examen, no abans que em posés la nota. Bé, doncs sé aquí avui, a insistència del senyor Vergés, sé aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, avui en aquesta presentació d'aquest simposi dedicat a la Maria Aurèlia Capmany, a més de ser un goig, també m'ha donat l'oportunitat d'aprofundir la figura d'una persona compromesa, un intel·lectual conseqüent, una persona lluitadora, defensora de la llengua i la cultura i que va contribuir a enriquir i millorar la nostra societat. És un honor, doncs, per mi, avui i per la nostra empresa, poder-hi contribuir. I sóc del parer que és obligació dels empresaris, i som uns quants, molts, que pensem el mateix, que crear riquesa, lloc de treball i guanyar diners és una obligació nostra. I això darrer, de guanyar diners, ho hem de fer, perquè si no ho aconseguim, les empreses desapareixen i els mercenatges no es poden fer. Som, però, cada dia més els empresaris que considerem com a nostra, i per això la practiquem, una ètica empresarial que ens fa sentir compromesos amb la societat en la que vivim. I en aquests moments, i més ara, cal dir altra vegada que reafirmem el nostre compromís amb la nostra terra. Som empreses compromeses amb el nostre país, que l'estimem, que hi estem arrelades, i són d'aquelles que no en marxarem. I també, fruit d'aquesta estimació i compromís, practiquem el que en diem responsabilitat social d'empresa. És com un deure autoimposat, motivat per uns principis i valors que sentim i volem practicar. Existeixen en aquests valors un sentiment i un compromís que, per poder contribuir a fer un món millor, més just i aleshores fer un país, el nostre, pròsper i sobirà. Com ja els he dit abans, quan el professor Vergés, Joan Vergés, director de la càtedra Ferrer de Mora, i del que jo he tingut la sort de ser alumne, com els explicava, i em va posar mala nota, també els he de dir, és un professor exigent, em va explicar que els objectius de la càtedra Ferrer de Mora eren, entre d'altres, participar en el progrés i desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu, en promoure activitats d'extensió universitària i d'intercanvi de coneixements i informacions amb altres institucions. Aquest deure que els hi parlava, doncs es va convertir en un honor. I a l'empresa, quan li vaig proposar, a l'empresa i a la quarta generació, que ja estem treballant, jo sóc la tercera, doncs tots vàrem rebre i acceptar il·lusionadament aquest repte. I avui és un goig participar en aquest acte que celebrem i col·laborar en els que faran els dies propers. Dedicats tots ells a donar i conèixer la figura d'una senyora, la Maria Aureli Capmany. En Joan Vergés ha parlat doncs, que era la primera vegada, em sembla, després de 18 actes, que es dedicava a una dona. És a dir, els homes són majoria encara, no sé per què, però encara són majoria, potser perquè ve d'una història, una història patriarcal des de fa molts anys. No? Però els he de dir que l'empresa, per exemple, la meva empresa, avui la Camana, encara que en diuen el contrari, però la Camana en realitat és la meva filla. Vol dir que les empreses també ja els aporten dones. I em sembla que, i els he de confessar, em sembla que venen millor. Doncs res, només haver dit això, em sembla que el que els he de donar les gràcies és expressar el meu agraïment per ser aquí, sóc jo. Moltes gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies, senyor Trias, i que aquest exemple seu sigui seguit per altres mecenes i altres empresaris. Finalment, té la paraula la senyora Marta Nadal, que és la comissària de l'any Maria Aureli Capmany. Endavant.
Hola, bones, se sent bé, eh? Sí. Bones tardes a tots, benvolguts i benvolgudes, amics i amigues. Realment avui és un d'aquells dies que dius vindrà el dia del simposi, eh? Perquè me'n recordo i li deia al doctor Joan Vergés que de fet el primer acte que vam lligar d'una manera més o menys seriosa, seriosa del tot, de l'any Maria Aureli Capmany va ser aquest simposi que li vaig dir, com avui li deia, i ell ho recordava, que havia estat un regal de Reis, perquè em sembla que la primera reunió que vam tenir amb tu a la Institució de les Lletres Catalanes, quan era una institució desèrtica, Joan Elias, perquè no teníem direcció i es van passar uns temps molt difícils, va caure com un àngel del cel en Joan Vergés dient que la càtedra Ferrer de Mora estava disposada a fer un simposi sobre Maria Aureli Capmany. I és que la càtedra Ferrer de Mora és de pensament contemporani i vaig dir, quan realment es posen les energies en alguna cosa, allò surt. Perquè jo pensava, la Maria Aureli Capmany és llicenciada en filosofia, era llicenciada en filosofia, a banda de parlar de l'obra literària, de tot el seu activisme, etc, etc, de tot el que anirà sortint en aquest simposi, ha de sortir la seva dimensió de dona, de pensament, la seva dimensió filosòfica, que la vertebra tant i que li dona la mirada del món. I, efectivament, la càtedra de pensament contemporani va estar disposada a fer aquest simposi i a partir d'aquell mes de gener s'ha anat treballant fins ara juntament amb l'aportació del doctor Francesc Ordolino i, del màster que dirigeix que s'han pogut sumar en aquest simposi que tindrem aquests dies. Per tant, és realment aquelles coses que diu ja, que diem ja hi som, no? Jo us ho agraeixo molt a tots vosaltres, els ponents. Vull agrair també moltíssim la feina des de la institució de la Míriam Romeu, perquè ha estat una persona que ha ajudat tècnicament molt que tot això fluís i no és fàcil i de vegades tot s'acumula de cop i hi ha el perill que es trenquin els cables, però no ha passat. Per tant, moltes gràcies. Quan vam començar l'any, una de les coses que dèiem era que la Maria Aurèlia Capmany torni a ser llegida i, per tant, fer tota una feina de reedicions i d'edició de la seva obra, perquè, de fet, s'ha editat la traducció inèdita fins ara del Decameró, per tant, hi ha hagut reedicions i edició, però també al costat de tot això promoure els estudis sobre l'obra de la Maria Aurèlia Capmany i sobre la seva personalitat. Jo no vull dir res més aquí per no caure en les banalitats que deia en Francesc Ordolino abans, però no me'n puc estar de llegir un text que crec que és un text precisament avui molt simbòlic, perquè és un text que la Maria Aurèlia va dedicar a Ramon Aramon i Serra, per tant té molt sentit que el llegim avui aquí. És per mi una autèntica lliçó d'història, és una immensa lliçó d'història. És, d'alguna manera, també parlant de Ramon Aramon, la Maria Aurèlia ara ens parla d'ella mateixa. I si algú en tenia algun dubte, després d'escoltar aquest text, que espero llegir-lo prou bé i prou entenedorament, si algú té algun dubte de pensar que aquests centenaris no serveixen per res, espero que aquests dubtes quedin absolutament dissipats, perquè aquí hi ha la veu de Maria Aurèlia també que ens diu que hem de recollir l'herència del passat. Us el llegeixo, no patiu, que tampoc no és tan llarg, he anat tallant. És amb motiu del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes concedit a Ramon Aramon i Serra l'any 1983 i la Maria Aurèlia el va tenir com a mestre, com a professor a l'Institut Escola. Una part del fragment diu: és molt fàcil parlar dels anys difícils, no ho era tant viure'ls, però sobretot calia una gran dosi d'imaginació per sobreviure'ls. És molt fàcil dir: Ramon Aramon va salvar l'existència de l'Institut d'Estudis Catalans, però és difícil pensar que l'endemà de la derrota l'Institut ja no existia i que calia tota la decisió, tota l'energia, tota l'audàcia del món per negar l'evidència i decidir que aquella entelèquia, sense casa, sense parets, sense llibres, continuaria existint. El pitjor que té una derrota és precisament l'acceptació definitiva de la derrota. I molts dels que es quedaven entre nosaltres van acceptar la derrota, fins i tot a favor de la catalanitat. Eren partidaris de demanar permís, de tenir paciència, de penedir-se dels pecats comesos. Ramon Aramon no va demanar permís, ni va tenir paciència, ni es va penedir de res. Va decidir que la derrota no existia. Va establir contacte amb Puig i Cadafalch i va decidir continuar, com si la història, la gran història, s'hagués equivocat i no calgués fer-li gaire cas. M'agrada imaginar-me que Ramon Aramon sortia de les muralles de la por i les vexacions, com Enees sortia de les muralles de Troia, derrotada, carregat amb el cos afeblit del seu pare Anquises, portant a la mà el seu fill Ascani. És una imatge que sempre m'ha agradat, perquè amb aquesta imatge dels grecs, que ho van dir tot, qui en vers, qui en prosa, expressaven així el que vol dir la continuïtat d'un poble, el vell a l'esquena, feixuc i mal de suportar, i a la mà el petit, hereu de la pròpia tenacitat. Què hauria passat si aquells dos homes, amb una cosa tan petita com és una sigla, les inicials d'aquesta cosa tan precària en el moment, Institut d'Estudis Catalans, haguessin decidit temptar el futur? Probablement s'hauria fos dins qualsevol institució per donar vides i un funcionari s'hauria fet càrrec de tot un munt de papers. Això, suposant que algun català penedit se sentís inclinat sentimentalment per uns mots que no tenien viabilitat pública. Un altre aspecte de la seva conducta que m'agradaria subratllar és que Ramon Aramon no accepta ni tan sols l'alternativa de la clandestinitat. Actua com si la seva actuació contracorrent fos l'única legítima. En un país com el nostre, que tendim per vici de segles al lament i a la llàgrima, era de veure com Ramon Aramon es movia en el pis esquifit de la Gran Via com si li haguessin concedit provisional estatge al Palau Major. No parlaré dels sacrificis quotidians que això comporta, però sí que vull dir, de passada i per sobre, que fer una feina no remunerada no era gens ben vist en la depauperada Barcelona que es refeia cuitacorrents de les ferides de la guerra. En aquella societat malalta de vergonya i submissió, Ramon Aramon havia decidit que la normalitat era ell i el seu petit entorn, molt abans que Fromm hagués explicat amb tanta lucidesa que el consens en una societat malalta no és símptoma de normalitat. L'Institut d'Estudis Catalans continuava, doncs, dictant la norma amb un doble sentit. No sols perquè tenia la clau de volta de la llengua i de la seva cultura, sinó perquè existint demostrava que la anormalitat era la prepotència dels vencedors. Ja sé que Ramon Aramon no necessita la meva apologia, però potser no és sobrer que ens ho diguem els uns als altres i com aquells personatges meravellosos de la pel·lícula de Truffaut, pronunciem en veu alta els llibres destruïts. Perquè no se'n perdi la memòria, i això perquè som tots plegats oblidadissos, perquè la vida quotidiana ens empaita amb la seva pressa, perquè la generació jove fa veure que ja en té prou que li expliquem la seva pròpia història, però de fet reclama l'autoritat perduda, perquè només així seran possibles l'oposició i la dialèctica. Res més.